Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El PSOE ha rebutjat un govern de coalició amb Unides Podem, però no hi ha tancat la porta, segons ha explicat aquest matí el ministre de Foment, José Luis Ábalos, a incorporar-hi membres puntuals de la formació de Pablo Iglesias. El secretari també d'organització del PSOE ha defensat un govern obert a persones independents i de prestigi, sempre que siguin, segons ha dit el mateix José Luis Ábalos, d'orientació socialista. També us expliquem que el Centre d'Investigacions Sociològiques ha donat avui en un estudi que s'ha fet públic un altre punt de vista sobre aquesta qüestió. Concretament, es desprèn d'aquests sondeig com a dada rellevant que prop de la meitat dels espanyols, un 42,5%, prefereixen un govern de coalició entre PSOE i Podem, i més concretament un terç dels enquestats volen que aquest executiu se sustenti amb el suport dels nacionalistes no independentistes, com ara el PNB. L'enquesta diu també que un de cada quatre espanyols, un percentatge per tant inferior, creuen que la millor opció passa per un pacte entre PSOE i Ciutadans. El vicepresident català, Pere Aragonès, ha exigit avui al govern espanyol que retiri el control financer de la Generalitat. El número 2 del govern de Quim Torra ha assegurat que mantenir aquest control és una decisió política i també ideològica i ho ha qualificat d'abús de poder per part de l'executiu socialista. Els eurodiputats electes Carles Puigdemont i Toni Comín han presentat una queixa a l'Eurocambra després que se'ls impedís acreditar-se ahir com a diputats. Tots dos consideren que van rebre un tracte discriminatori en no permetre'ls entrar ningú dins la seu de la sobirania europea, alhora que denuncien que van veure en una llista els seus noms i el d'Oriol Junqueras marcats amb un altre color. Qui ja ha reaccionat davant aquesta qüestió és el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, que ha revocat les credencials lliurades ahir a tots els europarlamentaris espanyols després de la petició de PP, Ciutadans i PSOE. Aquesta mesura es mantindrà fins que la Junta Electoral Central Espanyola enviï els noms dels representants que hagin jurat el càrrec a Madrid. D'aquesta manera, Puigdemont i Comín podrien tenir de bon començament l'entrada vetada a l'Eurocambra. I a Barcelona, Ada Colau ha assegurat aquest matí en una entrevista a TV3 que veu possible un pacte d'esquerres a la ciutat. L'alcaldessa s'ha mostrat sorpresa pel suport incondicional ofert ahir per Manuel Valls de cara a investir-la. I a hores d'ara, les dues opcions que han agafat força són un govern de Maragall amb Colau o bé un pacte d'esquerres amb Colau al capdavant i amb el suport del PSC i el grup municipal de Manuel Valls i Ciutadans. El temps sembla que va evolucionant cap a la calor. Aquesta tarda la temperatura s'enfilarà un parell de graus en relació amb el vespre d'ahir i s'esperen màximes a l'Ebre que poden arribar als 28 graus. Tornaran a créixer en les properes hores nuvolades a la plana de Vic, però sense risc de pluja. La tendència és que, de cara al cap de setmana, pugin encara més les temperatures i tinguem ja un ambient d'estiu amb sol a tot el país. I l'Ateneu Universitari Sant Pacià ha acollit aquest migdia un acte acadèmic en què s'ha conferit el doctorat honoris causa a Sergio Pagano, prefecte de l'Arxiu Secret Vaticà, i a la professora Carme Batlle. Ha assistit a l'acte el cardenal Joan Josep Omella, arcabisbe de Barcelona i també gran canceller de l'Ateneu. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Abans, el pensament del dia, avui, amb Núria Benedito.
La relació més important de la teva vida, la relació primordial, és la relació amb l'instant present, l'ara, o més aviat amb la forma que adopta l'ara, és a dir, com vius el moment present o el que ocorre. Si la teva relació amb l'ara és disfuncional, aquesta disfunció es reflectirà en totes les relacions i en totes les situacions que et trobis. La por, l'ansietat, la impaciència, el remordiment, la culpa, la ira, són les disfuncions del teu estat de consciència lligat al temps. Llavors has de posar-te alerta per trobar la resposta de dir, estic tractant l'ara com un simple mitjà per aconseguir un fi? O ho veig com un obstacle? Estic convertint el moment present en el meu enemic? Donat que l'instant present és l'única cosa que tenim sempre, atès que la vida és inseparable de l'ara, la qual cosa significa en realitat la pregunta és, quina és la meva relació amb la vida?
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 7 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Sergi Mariner a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlarem de l'anunci de dimissió fet la setmana passada per Theresa May de cara al 7 de juny, d'aquí a tot just 8 dies. Un pas que obre la porta a diferents escenaris, entre els quals no es descarta de moment un segon referèndum entre els britànics sobre la sortida del país de la Unió Europea. Una sortida, per cert, que ja hauria de ser un fet després de 3 anys de la consulta vinculant en què majoritàriament els ciutadans del Regne Unit van decidir aquest Brexit. La primera ministra engega així també un procés per elegir nou líder del Partit Conservador Britànic després de reconèixer que havia fet el que havia pogut, però que va fracassar en l'intent de veure aprovat al Parlament de Londres l'acord sobre aquesta sortida, signat ara fa uns mesos en Brussel·les. Recordem que la Cambra dels Comuns ha tombat la proposta fins a 3 vegades. Ens preguntem, en paraules planeres, i ara què? Quin camí seguirà la política britànica? El resultat de les eleccions europees de la setmana passada al Regne Unit, on es va votar dijous, marquen també un punt d'inflexió cap a un canvi de rumb urgent, amb una victòria clara d'un partit nou, contrari a la permanència del Regne Unit a la Unió Europea. La situació pot influir en el panorama polític de la Unió en un moment especialment delicat, amb una situació, amb un escenari més fragmentat a l'Eurocambra, on per primera vegada no sumen majoria socialdemòcrates o socialistes i conservadors o democristians, i amb uns corrents polítics populistes i d'extrema dreta que van a més, tot i que no han aconseguit la força que alguns analistes preveien. Ens acompanyen avui 3 analistes per parlar d'un tema que ens preocupa, perquè més enllà del Regne Unit, el que passi, sigui el que sigui, afectarà tot el conjunt d'Europa. I aquests analistes que ens acompanyen són, de moment, Òscar Oliver, director general del Centre d'Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental, el CETMO. Bona tarda, benvingut, senyor Oliver.
Hola, bona tarda, què tal, com esteu?
Molt bé, i vostè com va tot?
Bé, 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 anem fent.
Sí, anem fent, que no és poca cosa.
Que no és poca cosa, que no és poca cosa.
També tenim amb nosaltres l'economista i fundador del grup sènior del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Josep Vilabelló. Bona tarda, senyor Vilabelló.
Hola, bona tarda, Ignasi. Bona tarda, oients.
Gràcies, això mateix. Com veuen el Brexit en aquests moments després de l'anunci de dimissió de la primera ministra May?
Jo veig que és una situació complexa. I no deixa de generar-me certa perplexitat, perquè Portem molts mesos sentint a parlar del Brexit. Hi ha hagut fins a 3 votacions tombades al Parlament britànic de l'acord al qual va arribar fins aquí pocs dies primera ministra britànica, i no ens n'acabem de sortir. Jo crec, sincerament, que és el moment de donar la paraula al poble, és a dir, de donar la paraula de cop als ciutadans britànics, i jo, sincerament, veig un escenari complex si la persona que succeeixi a Theresa May com a primer ministre continua negociant. Jo crec que és hora de que el poble britànic es manifesti si vol continuar, malgrat el resultat de les eleccions europees, que sembla indicar que no és el cas, però crec que és el moment de que es manifesti si vol continuar o no dins de la Unió Europea a través d'un nou referèndum.
D'un nou referèndum. També hi podia haver eleccions anticipades, però en tot cas també, tampoc també, sabem també si aclaririen el panorama gaire, perquè fins un nou referèndum el que preval és el que es va fer el juny del 2016, i aquest avalava clarament... Bé, clarament no, perquè va ser un resultat ajustat, però avalava, en definitiva, la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. Saludem Teresa Carreras, periodista, que també ens acompanya avui. Bona tarda. Ella és presidenta, membre de la Junta, millor dit, de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, entre altres tasques com a informadora. Però, si vol, abans, senyor Vilabelló, com veu? Li faig la mateixa pregunta.
Bueno, a veure, jo abans venia aquí com un expert en el Brexit. Ara no en soc, perquè no hi ha qui ho entengui.
Això tots hem anat una mica enrere, amb això.
No, exacte. Jo crec que la sortida són les noves eleccions. El nou referèndum ningú s'atreverà a fer-lo, com no sigui un nou Parlament i un nou govern sorgit d'unes noves urnes.
Per tant, vostè, a diferència del que diu el senyor Oliver, que potser no és incompatible amb el que diu vostè,
no ho és,
eleccions
no ho és.
I després, després no, referèndum, exacte.
Potser ho he fet per dir una cosa diferent.
No, però ja l'hem entès.
Però no, ho he dit perquè és el que jo crec. La situació actual era una situació molt complexa en el sentit de que hi havia un referèndum que havia sortit, de que el Regne Unit tenia que sortir de la Unió Europea, mentre hi havia un Parlament que era favorable a continuar. O sigui, i aquí hi havia, jo crec, un problema psíquic d'uns parlamentaris que havien sigut elegits feia bastant de temps i que estaven amb una idea, amb unes pretensions diferents de la que havia demostrat el poble en el referèndum. Uh-huh. I que, per tant, no podien oposar-se.
A més, el Parlament...
Aleshores, el que han fet és... a més de tots els problemes que hi ha polítics per dintre,
sí,
el que han fet és anar no acceptant qualsevol tipus d'acord. Per què? Perquè no estan d'acord amb l'acord? O perquè el que volen és que hi torni a haver un referèndum per la possibilitat de guanyar-lo?
El tema és que no s'ha destapat clarament, això. Hi ha hagut com una transversalitat en el debat, oi? Un debat
és
molt interessant, també.
És un moment
també
de divisió total de la societat. I això ens ho mostren, com ha dit l'Òscar
Oliver.
Uh-huh. Realment, aquestes eleccions últimes europees, és a dir, el Farage torna a governar, ha tornat a tenir una majoria important, juntament amb els del Brexit.
Que els conservadors s'han enfonsat,
sí,
en aquestes eleccions.
Sí, els conservadors s'han enfonsat. Els laboristes
també malament
tenen una mica més, però res més. Uh-huh. Vull dir que jo, la veritat és que tu dius que no ets especialista, que ho eres abans, i jo ja no ho era abans, i ara encara ho soc menys.
Bé, en qualsevol cas, tenim una situació complexa, certament, i no passa inadvertit el fet que el Parlament Britànic va fer aquella maniobra, ja fa uns quants mesos, ara sembla que no ens en recordem, per atribuir-se la decisió final sobre el Brexit, que l'havia decidit el poble, però el Parlament va dir, aquí som un país de parlamentarisme, aquí volem donar nosaltres el vistiplau. El que passa és que això sembla que és el que està complicant les coses, més que altres factors.
Home, jo crec que el que complica les coses és tanta política de despatxos. És a dir, la gent va votar unes coses, ara hauríem de veure en quin punt estem, però la senyora May ha fet tanta política de despatxos, ara aquí no em trobo bé, ara vaig cap allà.
Sobre un fet que és una decisió clara, o sí,
sí
o no.
Sí, sí.
El referèndum
jo crec
no té
que
més.
Toca obrir finestres. Toca obrir finestres perquè, com deia la companya, s'ha fet molta política de despatxos, molta negociació a l'ombra, per entendre'ns, i al final el panorama que acaba sortint és un panorama de desconcert. Jo estic absolutament, com a europeista que sóc, absolutament desconcertat. A més, davant d'un escenari de noves eleccions, tot sembla indicar que el Partit Conservador tindria una davallada important, una davallada molt, molt rellevant, no? Per tant, és per això que l'escenari de noves eleccions potser ens serviria per obrir finestres, però, a més, jo crec que toca que el poble es torni a pronunciar a favor de si vol continuar a la Unió Europea o no, perquè, clar, si no hi ha noves eleccions, qui lidera aquesta? Hem de continuar negociant ad eternum, un pacte que ha estat tombat repetides vegades pel Parlament anglès?
No.
Jo crec que el que troba...
El 31 de desembre, el 31 d'octubre, fora.
Sí.
Aquesta és la previsió amb l'ajornament.
Veurem qui diu això. Perquè jo el que crec que toca, i més en un país com aquest, és fer una reflexió sobre el que és la democràcia representativa. Ja no és democràcia directa, això ja ho sabem, però el que és la democràcia representativa, que no vol dir que sigui una situació tan trossejada en els despatxos. Sí. Perquè jo he anat seguint aquest tema, encara que, com diu el Josep, jo tampoc sóc especialista, amb totes les coses que han canviat, però la política de despatxos és la que malmès el tema de dir el vot és del ciutadà.
Sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. I al cap i a la fi, després, més enllà de política de despatxos que s'ha produït i que s'ha donat, tot això té una repercussió econòmica sobre el funcionament sí. no només del Regne Unit, sinó també de la Unió Europea, de les relacions comercials que s'estableixen o que es puguin establir en el futur entre la Unió Europea i el Regne Unit, importantíssim. Vull dir, aquí teníem un magnífic dossier que parlava de la quantitat d'espanyols que en aquests moments i de persones de la Unió Europea que viuen al Regne Unit, no? També afectarà, al final, al cap de la fi, afectarà persones, no? Per tant...
I que necessiten mantenir un estatus, precisament,
exacte.
Encara que no sigui la Unió Europea.
Exacte. No? També en un programa anterior feia referència a les companyies aèries, no? Què passarà amb el transport aeri entre els països de la Unió Europea i el Regne Unit, no? No. Hi ha un punt tot plegat de frivolitat en tot plegat.
Sí. A mi em sembla que, a part del tema polític, tots els temes aquests... S'ha de veure si quines seran les condicions generals. Però tu creus que realment...
Jo crec que no. Jo crec que al final...
No anirà, no tocarà aquest nivell.
Exacte. Jo, no arribarà la sang al riu, per entendre'ns, a nivell econòmic.
Llegint
no?
I escoltant.
Jo crec que és un problema més polític que no pas un problema realment econòmic. Sí. No? Bueno, si fos un problema econòmic, tindríem problemes molt greus.
Jo no estic tan d'acord. A veure, l'acord aquest que s'ha presentat tres vegades i que tres vegades no s'ha aprovat, és un acord de 800 pàgines. I aquí, quasi totes aquestes coses que parleu, estaven més o menys previstes. Però, si s'ha tombat tres vegades, què han de fer? Tornar a negociar? Aquest és el greu problema. Aleshores, potser els britànics estaven esperant que, després de les eleccions europees, canviessin una mica les perspectives, però jo no ho crec que canvin les perspectives. El senyor Barnier, que va ser el negociador, s'està parlant inclús de ser el president de la comissió. No hi arribarà, però s'està parlant. Probablement perquè sigui vicepresident. Probablement, perquè quan se parla d'un que no té moltes possibilitats de president, és perquè el facin vicepresident. França vol algú que mani bastant. Deixant això, tornant a l'altre cantó, que és el que esteu posant vosaltres, del cantó britànic, a veure... Enteneu-me, jo he vist que aquesta gent tenen un problema autènticament, ells dintre mateix, un problema kafkià. Una defensora de la no sortida del pertany a Europa, que era la president, va ser, que ha quedat de president del govern per negociar la sortida.
Sí. Després de la dimissió de David Cameron, que tampoc estava d'acord amb el Brexit i que va considerar una derrota personal.
Diputats, normalment, conservadors que estan bastant dividits, que no ho tenen clar, però que hi ha majoria dels que volen quedar-se, però que saben que si hi ha eleccions probablement sortiran els que volen sortir. un president del partit, o un líder en el Parlament del Partit Laborista que vol sortir quan els votants laboristes són els que es volen quedar. Tot és un lío.
I, a més, tot això amanit per un nou afer que ha sortit a la justícia britànica,
efectivament,
de Boris Johnson, que es postula, sí, com a successor de la, sí, Theresa May, sí, que d'alguna manera posa en dubte els continguts de la campanya que es va dur a terme durant el referèndum del Brexit, perquè
ja
va exagerar de manera artificial,
sí,
les conseqüències, mentir, podríem dir, fins i tot, les conseqüències que suposava per al Regne Unit el fet de pertànyer a la Unió Europea, no? Per tant, fins a quin punt els ciutadans britànics van votar sent plenament conscients del que estaven votant.
Jo crec que això no afectarà molt, perquè això ja es va parlar i es va dir que...
Sí, però ara s'ha sabut la citació de la justícia, bueno, en un moment...
No, la citació de la justícia, sí, sí.
Clar, o sigui, surt el seu nom esquitxat, sí, tot just quan hi ha el procés intern dels conservadors, que, sí, són els, clar, que decidiran, no?
Allà ho saben tots, que les xifres, el que deia el Johnson, era exagerat.
Sí, i era... Sí. A mi el que em costa de veure, de totes maneres, és que tot continuï com fins ara. És a dir, més negociacions a l'ombra, més negociacions a porta tancada... Sí. Em costa de veure, per això jo reivindico una mica que s'obrin les finestres i que es depurin les responsabilitats. Sí, sí. N'hi ha una que, pobra,
no,
que ja...
No, això ho reivindiquem totes les persones per les quals la política és una cosa important.
Exacte, exacte. N'hi ha una que pagarà les conseqüències, que és la Theresa May, que és la primera, sí, que pagarà les conseqüències perquè no se n'ha sortit. No se n'ha sortit. Sí. No?
Ja les ha pagat. El dia 7, divendres de la setmana vinent, anunciem que en aquest programa, si Déu vol, en parlarem en principi ja de la situació, perquè estarà més clar qui serà la seva successora o el seu successor. Si no fos Boris Johnson, creuen vostès que hi ha algun nom creïble?
No. Jo, que és aquest el que ell mateix va dient, ell mateix, per exemple, aquesta setmana ha publicat la seva columna, el Daily Telegraph, setmanal, em sembla que la fa o mensual, no sé, i ell ja amenaça la gent, és a dir, vigileu, que si no, el país se'n pot anar en orris, si no sou...
I ell és defensor d'un Brexit dur, és a dir, sí, aquest acord no val, sí, doncs sortim el 31 d'octubre, com deia el senyor Vilabelló. I mentrestant els britànics han votat els seus 70 diputats.
Sí, potser cal posar en valor... si és que cal posar en valor alguna cosa. Però, en aquest cas, el tema d'Escòcia, que han demanat un segon referèndum i que la senyora Sturgeon va
la
caminant
primera,
dreta
principal
i ràpida. I sí, a mi em sembla interessant, perquè ella vol fer valer el que diu la gent. En aquest cas, a mi, quan jo llegeixo les declaracions d'aquesta senyora, em sembla que realment són molt més el fet de voler representar un vot que t'ha donat la ciutadania.
Exacte.
Sí, sí, Nicola Sturgeon, que és independentista escocesa, que governa el territori.
Sí, de l'SNP, governen allà i van decidir quedar-se a la Unió Europea.
Sí, en un referèndum ja fa 5 anys,
gairebé. Sí, i ells
volen
continuar estant a la Unió Europea, perquè hi havia moltes intervencions de persones que donaven suport en aquest segon referèndum i que deien que volien continuar a la Unió Europea.
Per tant, més complicació a la situació difícil. I la gran pregunta és què passarà. Vostès creuen que obrint finestres, reconduint el debat, hi pot haver segon referèndum o hi pot haver eleccions i segon referèndum? A banda de l'opinió, creuen que passarà?
Jo crec que hi haurà primer eleccions.
Jo també coincideixo.
I en funció del que passi.
Sí.
Exacte. Sí. Per mi l'escenari, per això és una opinió purament personal, des de la desconeixença de la complexitat britànica, però l'escenari per mi ideal seria primer eleccions i en funció del que succeeixi referèndum.
I les eleccions les convocaria el nou primer ministre o nova primera ministra.
Sí, clar.
Clar,
sí, sí.
Clar,
les podria haver convocat la mateixa May.
Les podria haver convocat la Theresa May,
sí, però va dir que
però
no.
Bé, serà responsabilitat de la persona que succeeixi.
Sí, potser treure's
aquí,
la responsabilitat.
Aquí hem de mirar també l'altre cantó. L'altre cantó, la Unió Europea. La Unió Europea, en aquests moments, amb aquestes eleccions, se troba amb una sèrie de diputats britànics, els del partit del Brexit i els del partit de l'UKIP, que segueix existint,
que
els tenen dintre.
I són els que
si
han tret més...
els espavilen molt perquè es quedin, aquests se quedaran 4 anys. Anava a dir fent-los la punyeta, però no ho dic per dir-hi una cosa més clara, fastidiant molt a dintre.
Però això ja està acostumada a la Unió Europea.
Exacte, això no és nou.
Per tant, vull dir que si no s'espavilen molt, jo crec que el Parlament que es constitueixi i, sobretot, els polítics que més o menys en aquests moments funcionen per Europa, tenint en compte que la senyora Merkel ha perdut molt de pes i que deuen ser encara el senyor Macron, que a pesar que té problemes mana bastant, i el senyor Sánchez, aquests igual volen que marxin a pesar dels problemes econòmics.
Però ara també, ara ja no cal parlar-ne, però assenyalar que ara un dels problemes principals del Parlament Europeu és precisament la qüestió catalana. Sí. Fins ara es deia que seria un problema, no sé què, però ara el Puigdemont, el Comín... Sí, jo penso que sí, és la primera vegada que realment hi ha denúncies contra el fet de com va el Parlament Europeu. Precisament ara aquesta tarda, sí, el senyor Tajani, que ja ho deus haver dit a les notícies...
Sí, efectivament, sí,
i doncs, allà ha prohibit que s'enviï la llista...
Ha revocat les actes dels eurodiputats...
Les provisionals.
Les provisionals perquè arribin ja directament de la presa de possessió a Madrid, que és on, teòricament, cada país l'ha de fer, el seu propi...
I les denúncies que van al Parlament Europeu han de ser resoltes pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I seria la primera vegada que es fes una cosa d'aquest tipus, que em sembla una mica...
Bé, doncs, el cantó europeu té aquesta qüestió, però anem per parts. 4 minuts i seran 6:45. Recordem, amics oients, que ens acompanyen avui en el col·loqui del Mirador la periodista Teresa Carreras, l'economista Josep Vilavelló i el director del CETMO i exdirector d'Aeroports de Catalunya, Òscar Oliver. Tenim, com cada dia, a radioestel.cat, una pregunta amb 3 possibles respostes que ens presenta, com és habitual, el Sergi Mariner. Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Ignasi. Doncs mira, la pregunta que avui plantegem als oients és: amb la dimissió de Theresa May, se suspendrà la crisi del Brexit?
Se superarà.
Perdó, volem dir, se superarà. La primera de les respostes és que sí, s'acabarà aprovant un acord entre el Regne Unit i la Unió Europea. La segona de les opcions és que sí, sempre que es faci un nou referèndum al Regne Unit. I la tercera és que no, perquè el problema és de fons i va per llarg.
Aquesta última guanya, oi? Amb quin
percentatge?
Sí,
aquesta última està guanyant ara mateix amb un 47% dels vots, que és pràcticament la majoria dels...
Els nostres oients són molt savis.
El problema és de fons.
És la meva. El que passa és que no estic d'acord amb el que va per llarg, perquè d'aquí el 30 d'octubre no és tan llarg.
Potser van per llarg les conseqüències o el problema de fons, però això ja és inevitable.
Jo la veritat és que ja vaig dir en un programa anterior que tenia la sensació que tot acabaria bé, o que acabaria moderadament bé. No sóc partidari d'una ruptura dramàtica, traumàtica, com la que es pot donar a l'octubre, perquè jo crec que ens sortiríem perdent tots, i que, per tant, ha d'haver-hi una solució abans o després, però dialogada. Ara, dialogada com s'ha dialogat fins ara, és el que em sembla a mi que no és viable, perquè s'ha demostrat que no ha donat bon resultat. Per tant, em ratifico en l'opció d'eleccions i probablement un nou referèndum. Aquesta és la meva opinió, diguem, la meva sensació, el meu feeling personal.
Veurem què passa, perquè és cert que un Parlament que s'ha atribuït la decisió final, encara que sigui per un referèndum popular, és un Parlament, com deien vostès, on hi ha majoria de contraris al Brexit, és a dir, de partidaris del manteniment del Regne Unit a la Unió Europea, voten lliurement, no hi ha disciplines de partit, i tot això doncs ha complicat les coses. Ara mateix tornem, fem una pausa, i amb la notícia curiosa que ens portarà avui la Guadalupe Galisteo, donem pas a l'última roda d'intervencions.
Ràdio Estel.
Peregrinació de 8 dies de l'Armènia bíblica de la mà de la parròquia de Sant Vicenç de Junqueras i viatges al Corte Inglés. Coneixeràs Erevan, Svarnots, Corbirap, Noravan, Noratus, Seven i molt més per només 1.380 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyant de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. Peregrinació a l'Armènia bíblica amb viatges al Corte Inglés. Informa't en el 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments. Aquest diumenge 2 de juny, festa de l'Ascensió del Senyor, Ràdio Estel us oferirà en directe a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família la trobada diocesana de seguiment del Pla Pastoral Sortim.
serà una celebració presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Recorda-ho, serà en directe aquest diumenge a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Dos quarts de set, reprenem ja en la recta final el col·loqui que avui compartim sobre la crisi del Brexit i sobre les conseqüències per al Regne Unit i la Unió Europea amb la periodista Teresa Carreras, amb l'economista Josep Vilavelló i amb el director del Centre d'Estudis del Transport per la Mediterrània Occidental, Òscar Oliver. Donem pas ja a la Guadalupe Galisteo, que ens porta avui la notícia curiosa del Regne Unit, però em sembla que vas una miqueta més enllà o més cap aquí, segons com es miri. Bona tarda, Guadalupe.
Bona tarda, Ignasi. A tots ens va impactar la notícia que Theresa May deixava el càrrec com a primera ministra del Regne Unit. Jo, la veritat, no m'esperava que fos tan ràpid, però sí que intuïa que tard o d'hora deixaria el càrrec per l'excés de pressió. La successora de David Cameron va prometre un Brexit sí o sí després de ser elegida, i és que molts hi donaven suport per dur a terme el Brexit. Ja veiem que el Regne Unit sempre funciona amb majories i que quan això no passa es produeix un hang parliament i li costa sortir d'aquesta situació. Bé, tot i que May no serà la qui porti la sortida del seu país de la Unió Europea, s'ha de dir que sempre ha estat fidel als seus principis. Avui, però, no volia parlar d'això. Més aviat em volia referir una notícia que tots ja sabreu i que tracta sobre un cap d'estat, en aquest cas el rei emèrit d'Espanya, Joan Carles I. El monarca va decidir comunicar al seu fill, Felip VI, la decisió de deixar qualsevol activitat institucional, fet que comporta la seva retirada de la vida pública a partir d'aquest diumenge 2 de juny, tot just el dia en què es compleixen 5 anys de la seva renúncia a la corona, després de 39 anys al capdavant. La Casa del Rei ho ha confirmat en un comunicat oficial i Joan Carles I ha escrit una carta al seu fill, en què li recorda les seves obligacions més importants dins la corona. Això també ho va reafirmar amb la commemoració del 40 aniversari de la Constitució durant l'acte solemne que es va fer el desembre passat a les Corts Generals. El monarca també parla a la carta sobre el record de les persones que van contribuir a fer possible la transició política i mostra el seu agraïment al poble espanyol, que considera el principal protagonista d'aquella etapa de la història. El rei Joan Carles, també esquitxat pel cas Nos des que el marit de la seva filla hi va quedar implicat, ha protagonitzat 120 actes d'aquests 5 anys després de la renúncia. A més, ha pronunciat 30 discursos i ha realitzat 9 viatges oficials, la majoria de caràcter cultural i de significativa presència política. Va ser el cas de la signatura de l'acord de pau entre el govern de Colòmbia i les FARC, com també la inauguració del Canal de Panamà, entre d'altres. Molts consideren positiva la retirada total de l'anterior cap de l'estat espanyol, ja que d'aquesta manera es pot consolidar el veritable protagonisme, el rei actual, Felip VI.
Gràcies, Guadalupe. I, en tot cas, aquesta retirada sembla un procés ben natural. No sé si...
I tant. Gràcies per la música que ens ha posat, que era molt bonic.
Sí, exacte. La banda sonora...
Però la informació no...
De la terminal, exacte.
Sí.
Sí, sí. Bé, és interessant perquè bé, també era una despesa, no?, que Joan Carles I participés en actes oficials.
Però continuarà. Que ha dit que retallaria la despesa?
Això ja no ho
sabem. Jo crec que no. Jo ho vaig llegir-ho
no,
molt bé.
No, la despesa el que sou, generen...
La despesa...
El sou, no.
Sou, sou, li seguirà. No.
La despesa que originava la seva participació.
Em referia jo a actes de en forma de viatges o el que costa organitzar actes oficials amb la presència del rei, que li costen diners a l'Estat. Però, evidentment, el manteniment, això és inevitable. Més enllà d'això, bé, ara no entrarem en qüestions sobre l'estructura de l'Estat espanyol i més encara amb el debat polític que tenim a Catalunya i Espanya. Prou complex. Però, bé, des de l'aspecte personal, evidentment, li desitgem molta salut i llarga vida, si pot ser, amb els seus 81 anys, gairebé 82, a Joan Carles I.
Salut jo sempre en desitjo a tothom.
Exacte, exacte,
mateix,
sí, sí.
Mateix.
Encara que no aquells... sigui monàrquica.
Exacte, perquè aquí a Espanya hi ha republicans, hi ha monàrquics i hi ha de tot, no? I...
En quant a l'edat, va complir els 82 al gener.
Perdoni,
i
és veritat.
Jo els compliré ara al juny, eh?
Ah,
o sigui
bé.
Que no es fiqueu amb la gent de 82 anys.
Per això dic que poden tenir també llarga vida, com havia dit una vegada el papa Lleó XIII, sense límits a la providència, que el Lleó XIII va viure més de 90 anys, eh? I va ser papa fins al final. Bé, deixant de banda els fenòmens de grans caps d'estat, el Regne Home, Unit, la reina,
la reina
té més de 90.
La reina d'Anglaterra, que té més de 90, és la que jo anava a dir.
És exacte. És...
Aquesta seu... no es retira ni d'actes oficials ni del càrrec.
No.
I el seu paper en el tema del Brexit i tot això...
És impecable,
és
perquè no s'hi posa més enllà...
Totalment neutre, una neutralitat absoluta.
És el que havia de fer, perquè això és el que diuen allà. Està fent el paper que havia de fer. Però és que els d'aquí, que tenen actes oficials, que renuncien, com ens acaben de dir ara mateix en la notícia... Bueno, doncs el dia 3 d'octubre...
És una data simbòlica perquè es compleixen 5 anys de la renúncia.
No, no, em refereixo al dia 3 d'octubre de...
Ah, 3 d'octubre, pensava que deia el 3 de juny.
Que el rei actual doncs va assumir totalment les tesis del Popular...
Del govern d'aleshores.
Això no pot ser.
Va fer una intervenció que efectivament...
De part.
Bé, sí, sí. En tot cas, sí que està previst constitucionalment que el rei en determinats moments pugui fer això, però evidentment a molts catalans no els hi va agradar aquell discurs, això està clar.
Sí.
Tornant al Regne Unit, senyors, senyora, que... Què tindrem a partir del 7 de juny? És una gran incògnita, eh?
Doncs, si voleu, començo acabant jo.
Sí, comenci.
Jo crec
principi del final.
Al principi del final. Jo crec que el que tocaria, com he dit al principi del programa, per salut del propi país, és obrir les finestres i ventilar, i, per tant, vaticino una convocatòria d'eleccions que pot servir també per donar pas a un segon referèndum i deixar a la mà dels britànics la decisió final, perquè s'ha demostrat que les negociacions fins ara no han funcionat gens bé, perquè no s'ha assolit l'objectiu pel qual s'estaven duent a terme.
A mi m'agrada, molt breument, el que diu ell, ventilar, això és molt interessant.
Obrir
perquè
finestres.
Fins ara, sí, perquè fins ara, com que les finestres estaven tan tancades i no es ventilava res... ningú ha pogut, les posicions no es mouen. Per tant, que jo m'apuntaria a la seva tesi.
Jo desitjaria poder-me apuntar, però sóc una miqueta més pessimista. No sé què passarà, però ojalà...
No, jo tampoc, és un desig, eh?
Unes eleccions que convoquessin un nou referèndum, però no sóc optimista, en aquest sentit.
Un país no pot funcionar així, perquè això està en detriment de tota l'economia del país i de les persones, bueno. I bàsicament de les classes mitjanes. Vas per allà, parles amb la gent, i és el que jo em vaig trobar.
Uh-huh. Ja, i quanta gent es porta, de totes maneres, funcionant així? El Regne Unit de la Gran Bretanya. Quanta gent es porta? Molt, des de que el Cameron va fer un referèndum perquè es pensava que el guanyaria de calle, des d'aquell moment tampoc s'han aclarat massa.
Aquella promesa,
ojalà,
suposadament, no. El va ajudar a guanyar les eleccions l'any 2015, i d'aquí ve la promesa, no?, de fer el referèndum. Les segones, a més, unes eleccions que el van fer majoria, on va aconseguir majoria absoluta, que no la tenia després de les primeres, tot i que al Regne Unit és fàcil aconseguir majoria absoluta si guanyes pel sistema majoritari, com sabem. Sí, sí. Bé, senyors, el Regne Unit ens dona aquesta situació i tornem a recuperar, si et sembla, Sergi, la pregunta del dia, que és... la recordes i recordes com van els resultats?
Sí, doncs recordem que la pregunta del dia és que amb la dimissió de Theresa May se superarà la crisi del Brexit. Ara mateix hi ha un empat en dues de les preguntes i la resposta guanyadora ara mateix és que no, perquè el problema... és de fons i va per llarg, amb el 50% dels vots.
Ha arribat al 50%, abans estava al 47%, doncs molt bé. I hi ha empat a 25 entre les altres dues.
Correcte.
Els dos 6, per tant, hi ha una divisió bastant...
Una divisió bastant interessant, exacte, entre les tres opcions. Sí.
Entre les tres opcions. Bé, Theresa May ens dirà el dia 7 alguna cosa, potser, això no ho sabem, no? A més, el Regne Unit té un sistema curiós que el seu substitut el primer ministre no l'elegeix al Parlament, no? És un canvi automàtic.
Sí.
El decidirà el partit i després tindrà les votacions
així és.
Amb victòries i derrotes. Bé, doncs, la Unió Europea...
Jo crec que les seves llàgrimes de l'altre dia són ja molt visuals i no cal res més.
Sí, sí.
Ella se sent fracassada perquè ho ha intentat i molt.
Sí, sí, ho ha intentat fins a les últimes conseqüències.
Va compartir de manera pública una mica les dues cares, no? Va parlar de l'honor d'haver estat primer ministre pel seu país i el fet de no haver pogut aconseguir aquest acord, un encàrrec que tenia, no per votació dels britànics, sinó en substitució de l'anterior primer ministre. Acabarem aquí. Només ens queda recordar-vos, amics oients, a banda d'agrair la presència d'Òscar Oliver, Teresa Carreras i també de Josep Vilavelló que tenim entre les promocions que trobeu a radioestel.cat. A més de la pregunta del dia, trobareu promocions, doncs, un concert de Miguel Poveda. Veu interessant que
molt
actua,
interessant.
Que sí. Mm-hmm. Teniu temps per participar en el sorteig fins demà divendres. El sorteig el farem demà mateix dins la programació de la Fórmula Estel i les entrades es recolliran a la taquilla de CaixaBank Polo Music Festival o al Reial Club de Polo de Barcelona. Aquest concert de Miguel Poveda vaja, que no us deixarà indiferent, segur. Us l'oferim a través de radioestel.cat, aquesta i altres promocions, com sempre. Doncs gràcies,
Josep, a tu.
Josep Vilavelló, Teresa Carreras i Òscar Oliver.
Fins gràcies, una propera ocasió. Gràcies, bona tarda.
Seguim a Radio Estel.